Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, parlarem ara d'educació, parlarem d'escoles, de com estan els centres educatius a Sitges i una mica de quina és la previsió per Sitges i per què. Doncs saben que el passat 20 de març va acabar el període de preinscripció escolar, això ja ens ha deixat unes xifres, unes demandes, uns números que de seguida analitzarem, però en tot cas sí que ens permeten fer un mapa previ de quina és la situació escolar a Sitges, que saben que en els darrers anys doncs, també posem sobre la taula perquè els directors dels centres de les diferents escoles de Sitges, pública i concertada, doncs, asseguren, demanen doncs, la necessitat de que hi hagi una nova escola al centre perquè estan absolutament plens, amb ràtios superades, etc. De tot plegat, en volem parlar avui i ara que d'alguna manera s'ha obert aquest calendari que com saben acabarà el juny amb les matrícules i ara sobretot un procés, diferents processos que acaba el juny amb la matrícula i que després fins i tot s'allarga fins al setembre perquè també poden haver canvis. En tot cas, avui en volem parlar amb la, d'alguna manera amb la responsable del territori i és la nova directora, dic nova perquè fa mig any tot just que és al càrrec, la nova directora dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès, Pilar Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Recent aterrada, eh?
Sí, sí, encara no fa aquesta mitja volta al sol, la farà el 23 d'abril per Sant Jordi.
Uh-huh. I Pilar Rodríguez, que a més arriba ara a una feina de despatx, però ella ve de ser mestra de secundària,
professora,
professora de secundària a l'Anoia, eh? Fins i tot directora, no? Penso que va ser en els darrers anys.
Uh-huh. Sí, per tant, començo a treballar el 2024 uh-huh. i tinc el recorregut de professora de Biologia durant aquests anys i els últims 9 anys, quasi 9 anys, com a directora de l'Institut de Vallbona d'Anoia.
Uh-huh. És interessant, no?, que als despatxos arribi gent que d'alguna manera ve, diguem, de l'altra banda dels despatxos, de les aules, de l'estar dia a dia amb els alumnes, no?, amb les famílies i els centres veient la realitat del que és ser professor.
És important perquè quan vens del territori, quan vens dels centres educatius i coneixes la realitat de les famílies, dels alumnes, del que passa dins les aules, de com organitzes un centre, de com aquestes necessitats i interpel·lacions que tu des del centre pots fer amb el Departament d'Educació, que són els teus referents, en el moment en què canvien les tornes i ets tu el referent per tots aquests centres i et deus, és un exercici de molta responsabilitat i tenir aquesta visió doncs, ajuda a prendre decisions perquè saps què implica.
No sé si ha canviat, en aquests sis mesos ha canviat la visió del departament, ara que hi ets a dins, d'alguna manera treballant en el despatx, respecte a la que tenies quan eres professora.
S'ajuda a conèixer més l'estructura, tal com dic algunes vegades, tot i que la feina que fa el Departament d'Educació en tant a serveis territorials com a serveis centrals és tot pels centres i per als centres, sí que és veritat que la gestió que es fa queda no lluny, però sí que és molt diferent del dia a dia d'una escola, es canvia molt. Aquest ha sigut el canvi més radical que potser jo m'he trobat, no? De sortir de la dinàmica de les aules, de la gestió dels centres en primera línia i passar a gestionar un territori on hi ha un equip que s'està consolidant ara perquè els serveis territorials sí. han engegat aquest mm. any. En el moment en què entro jo hi havia 35 persones, ara són 70 aquí al Penedès. Per tant, s'està configurant tot aquest servei territorial que és nou, que es forma, que camina, que doncs, agafa aquesta realitat de territori com la que ara comentarem i amb aquesta visió és la que s'ha de donar aquest servei. Uh-huh. I està lluny del dia a dia de les classes, però sí que realment es fa i es farà una bona gestió.
Uh-huh. Doncs vinga, anem a matèria, perquè en aquest territori que és el Penedès i entre Sitges, per tant, feina també de Pilar Rodríguez és d'alguna manera gestionar, no?, el territori educatiu pel que fa a Sitges. Tenim ja les dades de preinscripció i amb aquestes dades a la mà, que si et sembla ara les comentem, principalment saben que el que s'analitza són les dades de, diguem, les preinscripcions dels alumnes que arriben a I3, a infantil 3, és a dir, els alumnes que comencen, diguem, la seva etapa escolar, en el gruix de números, si no tenim nosaltres malament, ja d'entrada hi ha una demanda superior a l'oferta. No sé si això és habitual, si això no és habitual, és a dir, si ens ha d'alarmar o no ens ha d'alarmar això.
A veure, aquí el que sí que, com hem comentat en algun moment, tenim una situació en el territori que, o sigui, el que és Catalunya s'està vivent una baixada demogràfica, que això implica doncs, el tancament de grups, I veurem quin és el comportament en els propers anys.
Val? Sí. De fet, municipis veïns ho estan veient, sí, com sempre arriba. Sí,
sí. Mm? Tenim una situació especial en el que és tota la línia marítima, que és també la part que des de les grans ciutats defuig i canvia la mirada, sobretot especialment després de la pandèmia. Uh-huh. I que ens sembla que és, o ens sembla que és un dels detonants que fa que hi ha molta gent, doncs, que ha optat per viure a les segones residències i convertir-les en primeres, i això fa l'opció de vida, doncs, de portar aquesta gent a aquesta part del territori. Això implica que, tot i que la davallada existeix, no és tan grossa o queda esmorteïda per aquesta opció de vida.
Uh-huh. Que és en la que s'inclouria Sitges, eh?
I Sitges sembla que té aquest comportament, perquè llavors, tot i que veiem, mirant els números dels grups que hi ha, uh-huh, dels anteriors cursos, sí que existeix aquesta com davallada, perquè tenim que en anys anteriors havíem arribat a tenir fins a 10 grups i ara tenim entre 8 i 7, i això es manté, i no és aquesta davallada tan forta com poden tenir els altres companys, els altres municipis propers.
Uh-huh. Però aquesta demanda superior a l'oferta, aleshores entenem que és una situació que respon a això, a aquesta situació que esteu veient al litoral, és a dir, que hi hagi més demanda, és a dir, més famílies que volen i que demanen de matricular els seus fills a escoles de Sitges davant de l'oferta de places. És normal això?
Bueno, és un fet que és el que està sobre la taula, que respon també a aquests moviments demogràfics. El que nosaltres veiem ara aquí és una baixada de 25
Estan revisant, sí, les dades, perquè ha vingut, la Pilar ha vingut acompanyada de la Maria Bandera, que és l'adjunta de direcció dels serveis territorials, i miren, jo les dades que tinc, si vols, comento les dades que jo tinc, que no sé, sí, si són les correctes o no, és que en general a I3 a Sitges hi ha hagut una demanda de 183 places davant d'una oferta de 173. Aquí estic ajuntant oferta pública i concertada. No sé si són les dades.
Sí, sí? És això. Va, tenim 167 alumnes en les nostres dades i 22 de demanda a les
concertada. Per tant, seria correcte, no? Per tant, aquests 183 de demanda, però l'oferta és menor d'entrada. Clar, jo no sé si això ja d'alguna manera ens anuncia, tal com va passar l'any passat, perquè l'any passat va passar que va haver una de les escoles públiques, en aquest cas l'Esteve Barratxina, que va haver d'obrir una tercera línia d'I3. Recordem que a Sitges totes les escoles públiques són de dues línies, a excepció de l'Agnès de Sitges, que és d'una línia, i la concertada també és de dues línies. L'any passat, per aquesta situació d'entenca de necessitat, perquè hi havia més demanda, el Barratxina es va veure obligat a obrir una tercera línia d'I3. No sé si el camí o la tendència és que aquest any també alguna de les escoles haurà d'obrir una tercera línia?
Contextualitzo. Vinga. L'encàrrec que té el Departament d'Educació és ajustar a padró, que això és una de les coses que han anat variant en els darrers anys. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs que hem de complir el mandat del síndic de Greuges d'ajustar justament aquestes ràtios, aquest padró, pel fet de que hem d'evitar la sobreoferta que ens condueix a la segregació escolar. Uh-huh. Llavors, en aquest encàrrec, què passa? Doncs que si hi ha centres o municipis que rebien alumnat d'altres municipis, i això també feia engruixir aquesta part de les matrícules que hi havia, sí, en centres, aquesta opció, doncs, ara s'ha esmorteït bastant. Per tant, és una cosa que també s'ha de mirar quines són les prescripcions que realment té el municipi, que són les que haurien de ser de la gent empadronada.
D'acord.
Això que aquest punt és important. Llavors, quan hi ha un cop acabat ara el període de preinscripció, hi ha la ubicació de totes les que són les primeres opcions, i aquí sí que nosaltres demanem sempre a les famílies que omplin totes les opcions dels seus municipis, perquè si no, en cas de que això no es faci d'així, fàcilment, quan es generen aquestes vacants puguin ser emplenades per gent que sí que ha ofert, encara que sigui d'un altre municipi, pugui posar-la com a primera opció.
D'acord, és a dir, que recomanen sempre, quan han de fer la preinscripció, sí, no posin només la primera opció, que totes, és la que volen, que és la que desitgen, sinó que omplin les quatre opcions, malgrat no siguin les prioritàries per a vostès, perquè en cas de que no puguin entrar la primera, no hi hagi gent, entenc, no resident fins i tot,
exacte,
que pugui accedir per davant.
Això, exacte. Llavors, això és una de les coses que recomanem per tal de que no acabis quedant-te, doncs, sense una plaça, que hauria de ser complicat perquè en principi els números ens acompanyen i tenim en compte doncs, que l'oferta de places a la pública està feta sota el padró que hi ha per ubicar tota la gent en places públiques o si no també en aquella gestió pública que també es fa amb la concertada, que és el cas de l'Escola Pia de Sitges. Per tant, amb totes, tenint en compte totes aquestes places, a hores d'ara ubiquem tot l'alumnat en les escoles de Sitges.
Per tant, hores d'ara, amb aquestes xifres, no es preveu que s'hagi d'obrir una altra línia de I3?
Mal. Ara aquí per la primera, les opcions de les públiques ens faltarien aquí unes 25 places, però comptem
Exacte.
Que amb la concertada, que hi ha també unes places lliures,
sí.
ens encaixa que es puguin entrar tots.
Clar, és que aquí està el tema, és a dir, l'Escola Pia, que és la concertada que Sitges, és que poso noms perquè la gent ens entengui, no ha omplert la preinscripció de I3. Ha tingut, no, si no m'equivoco, 22 sol·licituds i en té 40, o en oferta 39 o 40, no? Per tant, li diem que ha omplert una de les dues línies que té. Se li ha quedat buida una de les dues línies, que justament, diguem, encaixa amb aquesta demanda que, de la pública, no? Que queden doncs, aquesta vintena d'alumnes quedarien fora, no? I que podrien encabir. Però clar, és una concertada. Com ho fem, això? Perquè això ja ha passat altres anys, no? Aleshores, ja ha passat que, clar, entenc que qui assumeix és una concertada, vol dir que no és una escola pública, per tant que malgrat diguem que rep diners a la Generalitat, però es paguen uns diners, no? Té una quota d'alguna manera, no? Com es fa això? Vol dir que hi haurà 20 nens que s'han apuntat a la pública que s'encabiran a la concertada?
Llavors, aquesta és la feina també que fem des de planificació i des de servei territorial, que és les escoles que tenen concert i entren diner públic i per tant són escoles que fan servei públic i per tant entren dintre l'equació. Llavors aquí el que nosaltres mirarem és aquestes segones i terceres opcions que les famílies fan amb aposta amb aquesta
concertada,
amb aquesta escola. És la feina que s'està fent ara.
D'acord, és a dir, aquí les famílies que hagin preinscrit els seus fills, a una primera opció amb una pública i amb una segona opció amb una concertada, és molt probable que...
Podria haver-hi aquest escenari, és la feina que s'està fent ara.
Encara que els hi hagi... Que els hi... Perquè, clar, s'haurà de fer un sorteig, entenc? S'haurà de fer un sorteig, no?, de totes aquestes famílies
en principi
que han demanat la pública...
Sí, en principi, dintre de tota la normativa de les preinscripcions, en el cas de que hi hagi moltes famílies que demanen un centre en concret,
que això ha passat.
La manera de dirimir...
Això ja ho sabem que ha passat. És a dir, que hi ha escoles, principalment algunes, que diguem han rebut una demanda molt superior a la que ofereixen. Per tant, en aquestes escoles s'hauran de fer un sorteig.
Però no és un sorteig de famílies, és un sorteig del nombre en què comencen a partir d'allà entre les famílies.
Exacte. Aleshores, qui en aquest sorteig li toqui la plaça, malgrat la seva segona opció sigui una concertada, sempre la prioritat serà el número de sorteig, eh? És a dir, si li toca, li toca.
És la feina que ara estem fent en els serveis territorials i és la feina que fem acompanyats de tot l'equip de planificació, també des de la inspecció, per mirar que tota la gent quedi ubicada.
D'acord.
I llavors, al final, la feina que tenim és escolaritzar tothom.
Clar, entenc que l'escenari ideal seria que 20 alumnes que han posat en primera opció una escola pública fossin els 20 alumnes que no els hi toca el sorteig i que els 20 tinguessin com a segona opció l'Escola Pia. Aquesta seria la situació ideal, que entenem que això no succeirà així, tot i que pugui haver un percentatge que sí. Aquells que no sigui la situació així, la concertada continua sent una opció?
La concertada és servei públic, per tant, continua sent una opció. El que passa aquí, aquestes decisions, el servei territorial no les fa sols, sinó que també hi ha reunions, demà hi ha una reunió amb les direccions de tots els centres públics, també, centres públics, i també l'Escola Pia també hi és, per justament prendre aquestes decisions en consens amb el territori i escoltant a les direccions quins són els escenaris que puguem trobar i anar tots de la mà.
Clar, i no sé si quan això passa d'una manera reiterada, és a dir, que una escola concertada de manera reiterada durant X cursos està veient que ha d'assumir famílies que no l'havien triat en primera opció, però que queden fora de la pública perquè no hi ha més places a la pública i aleshores entren a l'escola concertada, entenent que també, com bé deia, formen part d'aquest mapa de servei públic, no? Perquè és un concert que reben de diners públics. Quan això es passa d'una manera reiterada, no sé si això també d'alguna manera s'ha de revisar, és a dir, s'ha de revisar el paper de la concertada, s'ha de revisar el paper de la pública, és a dir, què passa aquí? Perquè clar, s'entén que no és la situació ideal, no? És a dir, és la solució que es dona, però no és, entenc que no és la
solució. És la solució que es dona per atendre de manera immediata el que és l'escolarització en el territori, i per això les contem com a serveis públics. De la mà d'aquestes escoles tenim l'oportunitat de poder escolaritzar tothom en un temps immediat i amb una reacció ràpida, perquè el que és la construcció de nous edificis o d'instal·lació de mòduls és una opció que s'ha deixat més sobre la taula, però llavors aquí són procediments que són més llargs i més costosos. Uh-huh. Estem parlant també d'una zona que té una matrícula viva. Matrícula viva vol dir que hi ha gent que entra i que es queda, i gent que entra però que també en surt. La matrícula viva tant està com d'entrada per sortida. Per tant, la situació d'una família que en algun moment determinat pugui passar a la concertada, doncs els projectes que s'hi fan, igual que la pública, són projectes potents i són projectes que realment la gent els encaixa i acaben trobant-s'hi còmodes. És complicat que una família també acabi optant per els canvis.
Clar, tot i que hi ha un factor econòmic aquí que d'entrada, no?
Igual... Si pesa molt, segurament aquesta família intentarà buscar una part a l'escola pública, i aquests moviments migratoris i demogràfics pel que fa a la matrícula viva pot ser que generin nous espais, i això és una cosa que, com que es revisa any a any, és una cosa que s'anirà veient quin és l'escenari que queda curs a curs.
Amb tot la por la preocupació o el neguit dels directors dels centres de la pública, aquest any és que torni a passar el que va passar l'any passat, que és que al final va acabar la situació obrint una nova línia a I3, una escola pública. Uh-huh. No? Òbviament el neguit el tenen ara els centres, perquè això representa, doncs, encabir un nou grup d'I3 amb una estructura que ja tenen, doncs, definida, i òbviament apretar-se més, no? Clar, si això també passa d'una manera reiterada, no sé si això també fa al departament replantejar-se, doncs, peticions com la que fan els directors dels centres, no? De que Sitges necessita una nova escola.
En aquest cas el que tenim és que hi ha grups dins de les escoles que estan doblats.
Sí.
Aquests grups van pujant amunt, i ara, per exemple, tenim els casos de dues escoles que a sisè tenen dos grups desdoblats, i al promocionar i anar cap a la secundària doncs desofegaran aquests centres, amb el qual també es genera aquests espais. Si això és així, doncs s'arriba a aquest equilibri. Cada any es revisen les dades, cada any es mira també la planificació a 7 anys vista de quines són les necessitats que hi puguin haver al territori, i la construcció d'obres i el manteniment dels centres. Tot això és una planificació que es fa tant a curt termini com a llarg termini.
Clar, aquesta planificació en el cas de Sitges moltes vegades es qüestiona si no va haver d'alguna manera una errada en el moment, per exemple, en què es va construir l'escola Agnès de Sitges, que és la darrera escola que es va construir el 21, no? Va començar a curs el 22-23, si no m'equivoco, una escola, per cert, pagada el 50% pel departament, per la Generalitat, 50% per l'Ajuntament, i una escola que des de l'Ajuntament es va demanar de manera insistent que fos de dues línies, Generalitat es va negar en rodó, finalment es va construir una escola d'una línia, i clar, ara amb aquesta situació tothom diu, és que si hagués estat una escola de dues línies, ara no tindríem aquesta situació, no?
Sí, és complicat, perquè... construir una escola realment és un esforç pel municipi, pel Departament d'Educació, i s'han de fer per encabir les demografies, i s'ha d'ajustar a les necessitats reals. Perquè sí que és veritat que en altres, com en aquí pot haver-hi aquesta pressió, és veritat que en altres parts del territori on realment s'ha vist que hi havien d'haver escoles de dues línies, hi ha moments... hi ha escoles que després han quedat mig buides, i això també és un esforç que no pot passar. Per tant, tot i que hi ha equips que ho miren del dret i del revés, els comportaments demogràfics dels darrers anys també ens porten amb una casuística que potser si no haguessin estat dintre l'escenari ja no tindríem aquesta pressió.
Però va ser un error d'alguna manera, que fos, perquè no fa tants anys, estem parlant dos cursos enrere, sí, de l'Agnès de Sitges.
Del curs 21-22, del curs 21-22, després dels 15 anys en mòduls, ara està en aquest centre i existeix aquesta pressió perquè és el moment que hi ha, i a partir d'aquí nosaltres ens toca veure...
És que el curs següent, el segon curs de la l'Agnès de Sitges, ja va haver un no sé quin curs, ara no recordo quin és, que va haver d'augmentar grup línia en un dels cursos. És a dir, clar, jo no sé fins a quin punt no va ser una errada en el sentit de... És que ja l'any, el curs següent es va haver de doblar una de les línies del curs, no? I després veient la situació que estem ara, no? Que cada any, en algun curs, no? Les escoles públiques han d'augmentar línies.
Quan veiem quan s'han de construir les escoles i quan s'han de fer l'estimació o la planificació de l'encabiment que tenen els alumnes, sí que és veritat que en el cas de l'Agnès de Sitges això es fa 4 anys abans de la seva construcció i per tant s'ha d'ajustar pel que comentava abans, s'ha d'ajustar les necessitats d'escolarització, però com que no són fixes i són canviants poden donar escenaris com aquests i aquest és el repte que tenim. Què vol dir això? Vol dir que ens tocarà com a serveis territorials veure quina és la capacitat del municipi, quines són les opcions que hi ha tant els comportaments demogràfics i a partir d'aquí doncs, generar els espais que s'alliberen pels grups desdoblats que surten i pels espais que tenim ara i el suport també de l'acció de la concertada.
Hi ha sobre la taula la possibilitat de que Sitges tingui una nova escola en un futur, tenint en compte que deia ara la directora que això s'estableix, o sigui, estudia 4 anys amb 4 anys de temps, no? És a dir, que l'Agnès de Sitges es va construir el 21-22, no sé si hi ha sobre la taula la possibilitat d'un nou centre tenint en compte, una, les dades que tenim i aquest augment de línies any rere any, no? D'una manera diguem, general a tots els cursos, però sí d'una manera més o menys constant, no? Dos, la petició dels propis directors dels centres, que argumenten i expliquen que estan apretats, i tres, coneixent les ràtios, que sabem que tots tenen ràtios superades, o gairebé tots, no?
Quan parlem de ràtios superades, aquí sí que m'agradaria fer un matís, en el sentit de que penseu que fa 2 anys que des d'I3 estaven amb una ràtio 25,
I ara
estan a 20. Què vol dir això? Doncs que s'obren els grups quan hi ha un 10% de superació d'aquesta dada, que és, diguéssim, és el punt de partida. I considerem sobre ràtio a partir d'aquest 10% de superació.
És a dir, 22 alumnes.
El número 23 desdobla el grup. I això és així.
Clar, però 22-23 és una ràtio superada?
22-23 estaria dintre de l'encabiment normal. És clar. A dir, el 23 ja és el que supera la ràtio.
Clar, és que això és una mica trampa, no? Perdó, En el sentit de... Posem que diem que la ràtio són 20, però si són 23 encara no se supera. Aleshores, com ho hem d'entendre, això?
La ràtio és molt clar.
Vinga.
I no hi ha trampa ni
cartró.
La ràtio és el número més el 10%.
D'acord.
I llavors, a partir d'aquí, això és la ràtio normalitzada.
D'acord.
I el que superi aquest 10% és la sobreràtio que implica desdoblar un grup.
D'acord. Per tant, 22 alumnes passa, no és una ràtio superada.
22 està dintre de ràtio perquè està dins d'aquest 10%.
D'acord. 24 ja ho seria.
Sí, 24 ja ho seria. 23 ja ho seria.
D'acord.
Això en el cas d'I3. En el cas de primària és 25 més aquest 10%.
Que són
27. Són 27, el 28 ja desdoblaria.
I aules en 28.
I en aules amb 28...
No gaires. L'adjunta diu que no va al cap. No gaires, no tantes.
No hauria de ser. En tot cas, quan això passa, és el centre que també informa els serveis territorials i els serveis territorials ja genera tota la maquinària per desdoblament de grup.
D'acord. En tot cas, el que sí podem dir és que... I no sé si això també és una tendència.
Perdona. Digues. I per acabar, no? Perquè si no ens n'anem i en falta encara també la secundària. La secundària, aquest valor, ara per ara, és de 30. 30 més el 10%, això significa que 33, i a 34 ja es desdoblarien els grups.
Que per ser de secundària, deia ara la directora, es relaxen, diguem, grups de 6è a les escoles, a algunes escoles que els tenien desdoblats. Això ha fet que els dos instituts públics hagin hagut d'augmentar el primer d'ESO, cada un amb una nova aula, entenc perquè veníem d'un curs, no?, de cursos de 6è molt plens i hi ha hagut la necessitat aquest any de que tant l'Institut Benaprés com l'Institut Vinyet augmentessin, diguem, una línia més, en 4, que tenen 4, si no m'equivoco ara, els cursos de primer d'ESO. Vull dir que al final, diguem que aquesta situació d'escoles plenes acaba revertint els instituts, no?
Sí, en el moment en què generen En el moment en què es generen aquesta tendència d'omplir aules, quan això passa a I3, anirà pujant aquesta pressió als cursos superiors fins a arribar també a la secundària. De moment no està previst que hi hagi una escola nova, però tampoc vol dir que no la farem si és que no és necessari, és a dir, tot això entra dintre l'estudi. Mentrestant, ara queda ampliar doncs algun centre,
sí,
o fins i tot en el moment en què la pressió ens hagi de fer actuar amb molta celeritat, sempre ens queda la part que no és el que ens demana el govern ara mateix, que és el tema de posar un mòdul, perquè estem en l'encàrrec de retirar tots els mòduls.
D'acord, per tant
posar-ne un hauria de ser un esforç d'una situació que necessitaria una resposta molt immediata.
D'acord, per tant, a hores d'ara, el departament no té previst, no està sobre la taula la construcció d'una nova escola, Sitges.
De manera immediata no, però això no vol dir que no, si fos necessària, no la trobem en els propers anys.
Queda clar, però a hores d'ara entenc que amb les dades que treballa el departament, no és la previsió. Fora que, òbviament, passés ara aquí o hi hagués un canvi, entenc, no? Entenc que sí, ha d'haver un canvi en la tendència de les dades. És a dir, aquesta una mica és ara la pregunta, no? Què ha de passar, o què hauria de passar, més aviat, què hauria de passar perquè el departament posés sobre la taula el fet de Sitges necessita una nova escola? És a dir, com haurien de canviar a aquestes xifres o en quan haurien d'ampliar? Tenint en compte que la lectura que fan des dels centres, no, és que ja estan en aquesta situació límit.
Bé, està en una situació en què encara ens hi caben tots i encara no hem hagut de posar aquests mòduls o fer ampliacions de centres o veure aquesta situació tan superada com per posar de manera immediata aquestes construccions. De totes maneres, això es fa amb ajut i amb col·laboració de totes les parts implicades. Aquí també nosaltres tenim les reunions periòdiques amb el que és l'Ajuntament, també tenim les reunions periòdiques amb serveis centrals, i a partir d'aquí hi ha tot un equip de persones de diferents entitats que el que fa és veure aquesta necessitat, i si s'acaba doncs determinant que cal aquesta construcció a X anys vista, doncs es farà. Si la pressió és tan important que prèviament s'han de fer aquests mòduls i veiem que és una situació que està per quedar-se, és així, per construir un centre perquè després el canvi demogràfic et vagi enrere i després tenir centres buits, és un escenari que també costa una miqueta.
Clar, entenc la lectura, però clar, vist, després de veure el que ha passat amb l'Agnès de Sitges, no? I la necessitat després d'anar obrint línies, clar, aquí tot ens fa pensar, no? I sobretot des del centre es fa pensar que d'entrada que l'Agnès de Sitges hagués hagut d'estar de dues línies, s'hagués hagut de construir de dues línies, o que diguem que la tendència és que cada any anem cap a un augment d'alguna manera de matrícules, que és una mica doncs això, aquesta diferència respecte a aquesta tendència general catalana, tot i que apuntava la directora, no, que sembla que el litoral, és a dir, que Sitges tampoc no és una excepció al món, és a dir, que hi ha altres municipis en aquesta situació. I parlava la directora, deia que abans de construir una altra escola es plantegen altres o alternatives com la d'ampliació de centres, no? Clar, jo no sé si això seria possible a Sitges, ampliar algun dels centres, perquè clar, l'únic que d'alguna manera com a ciutadà, no, algun podria veure ampliable és el nou centre, però s'ha construït de manera que no és ampliable. Aleshores, els altres no sé si estan realment en una situació de poder-se ampliar.
Són coses que estan sobre la taula i que s'han de mirar mica en mica i hem de veure què és què és l'escenari que ens porten, i prendrem les decisions conjuntament amb el territori i també acompanyats de serveis centrals del Departament d'Educació. Però, per exemple, si ens anem a un municipi veí com és el de Sant Pere de Ribes, allà tenim dos nuclis de població amb quatre centres cadascun,
cert,
que són d'un dimensionat de dues línies, i hi ha molts d'aquests centres que estan a una sola línia. Per tant, l'afectació dels moviments demogràfics allà és completament diferent, la que és el punt de pressió ara aquí, però penso que aquí s'ha de generar la tranquil·litat i la confiança de que hi ha molts ensos aquí que s'ho miren amb molt de carinyo, amb molta estima, perquè tota l'escolarització estigui acotada al que hi ha, amb els recursos que tenim, i veient veient que doncs, aquests comportaments que té la demografia puguin generar doncs, potser l'edificació en el dia de demà d'una escola nova, que ara mateix no estic en posició de dir que això serà un fet, sinó que són coses que estan sobre la taula i que s'aniran prenent les decisions.
Uh-huh. Una de les situacions dels darrers anys que d'alguna manera també va alertar o va generar neguit, no?, entre els centres, és el fet que, i probablement generat per aquesta matrícula viva que saben... Uh-huh. que aquí Sitges doncs, és elevada, recordem, matrícula viva, són totes aquelles famílies que preinscriuen o inscriuen els seus fills, les seves filles, fora del període, ho estic explicant bé, mm-hmm. fora del període, diguem, oficial de preinscripció. Aleshores, òbviament, tenen dret a fer la preinscripció, però ho fan fora del termini, aleshores això genera aquesta xifra de matrícula viva. Aquí Sitges, com que hi ha molta rotació, s'entén de famílies que arriben, van i venen, doncs, és elevada aquesta xifra i això ha generat els últims anys que quan arriba el setembre sempre hi ha un grup de famílies més gran o més petit, fa dos anys va ser elevadíssim, l'any passat no tant, van ser no sé si una quinzena o si no recordo malament, però són famílies que fins a gairebé a tocar de setembre, gairebé fins a l'inici de curs, no saben a quina escola han d'inscriure els seus alumnats. No? Com es pot mirar de prevenir que aquesta situació no passi? Que entenc que és un neguit per tothom, començant per les famílies i després també pels centres, no? que darrere els hi desquadra doncs, l'organització. No?
Aquí el gruix de la feina es fa amb la preinscripció. Amb la preinscripció i el període de matrícula encara ens deixa un cert marge d'actuació, però la matrícula ja, o sigui, es fa tot el període de preinscripció per ja veure quin és l'escenari i la pressió que queda. Lògicament, les famílies que hi ha aquesta pressió, aquesta matrícula arriba al mes de setembre, un cop ja tens el curs ja engegant, perquè penseu que els equips directius estan configurant el curs, estan configurant tenen la dotació del professorat que els arriba a final de curs anterior, configuren tot el que són els projectes educatius i l'any escolar amb les programacions generals anuals, amb aquell equip de docents que tenen, quan arriben aquestes famílies puntualment ja al setembre t'engega amb la feina feta. Per tant, aquí el marge d'actuació és veure què és el que hi ha i aquí és molt important també la gestió que es fan amb els municipis que tenen oficina municipal d'escolarització.
Uh-huh. Que és el cas, que Sitges en té.
Que és el cas i que és importantíssim que aquesta oficina actuï i que permet que el propi ajuntament pugui endreçar les situacions sense dependre de que aquestes decisions les pugui prendre d'altres, que també ens pertoca com a Departament d'Educació, que en aquest cas es faria a través de l'equip d'inspecció. Uh-huh. Val? Per tant, el mecanisme hi és per les parts que diguéssim serien naturals. S'ha fet una planificació, es fa tota la matrícula i després ja queden les uh-huh. coses puntuals que s'escapen d'aquesta planificació, però tot i així hi ha els mecanismes Clar. D'encabir-los.
Com afecta aquí el fet de que diguem que saben vostès que les aules d'aquestes 39-40 places, no? Si no m'equivoco que tenen, diguem, per exemple a I3, n'hi ha unes quantes de places que estan reservades entenc per necessitats especials, no? De diferents tipus, a més, diguem de socioeducatives, no? I altres necessitats especials més lligades a trastorns i tot plegat. Clar, aquestes places quan no s'omplen, uh-huh. és a dir, quan no hi ha famílies que inscriuen o prescriuen els seus fills amb aquestes característiques, aquestes necessitats especials, aquestes places totes directament passen a ser ordinàries i per tant passen a ocupar-se per diguem...
Sí, és així.
Sí,
és així. Les places, es fa una reserva de places per necessitats educatives. Si aquestes no s'omplen, són places ordinàries.
De manera automàtica, és a dir, això ja se sap a la preinscripció? En tots els casos?
A la preinscripció es fa la previsió d'això, a la matrícula, és quan es veu això.
Uh-huh. Perquè aquest any, si no recordo malament, hi ha dos tipus, és a dir, s'ha afegit una necessitat especial, no? Que és aquesta més lligada a temes socials, si no, això és una novetat, no? Diria, dels
no,
ja
fan,
darrers...
Ja fa,
ja fa anys? Ah,
sí,
d'acord.
Sí, sí, sí. D'acord. Sí, sí. Tenim les necessitats educatives tipus A i tipus B, i aquestes tipus B, que és les que ens comentes, són les que ja fa anys que des dels centres educatius i des del Departament d'Educació s'hi treballa.
Clar, però aquesta és la reserva, diguem, de places. A veure si m'explico. La reserva de places per necessitats socioeducatives, que com dèiem hi ha la A i la B, la A respon més a temes de trastorns, no? Uh-huh. Si no ho dic malament, i la B més a temes socioeconòmics, etcètera. Fins a quan s'aguanta? És a dir, fins a l'agost, fins quan s'aguanta aquesta reserva de places?
En el moment de la matrícula ja queda dirimit.
És a dir, al juny això ja queda...
Sí, la reserva manera... es fa, si no m'equivoco, és a través de la prescripció.
Ho dic per si això no és un generador d'aquesta situació de que arribi al setembre, al final d'agost, i encara hi hagin, d'alguna manera, famílies que no sàpiguen en quin centre s'han de col·locar, perquè hi ha centres que encara tenen alguna plaça reservada. Per necessitats socioeducatives.
La reserva es fa per la preinscripció. Un cop tu reserves d'aquestes places, la gent es preinscriu, si no s'omplen, passen a ordinàries. I llavors, per això ja tenim, després ja, en ferm, tot el procés de matrícula. Uh-huh. Matrícula que la gent que hagi optat per anar a una escola pública, doncs que puguem portar amb aquesta escola pública, sinó doncs dintre el servei públic, com dèiem, hi ha aquest suport de la concertada, que hi ha aquest diner públic i per tant l'hem de considerar, i és, i té un projecte també.
Això des de la concertada s'accepta bé?
Espero que sí.
No, pregunto, en general entenc que aquí està passant, no? Aquí ha passat.
Perquè però... espero que sí, i entenc que sí, en tant que és la concertada la que demana el concert. Per tant, és una situació també volguda, que no és imposada. Ara també des dels serveis territorials no enviarem forçosament a entrar a la concertada qui no vulgui, val? Perquè no hi hagi l'obligació d'haver de pagar aquestes matrícules. Clar. Per la gent que vol en pública. Per tant, són situacions que mirem d'atendre tothom, planificar-ho bé, organitzar-ho bé, perquè tothom al final tingui la seva plaça allà on vol i estigui amb una escolarització contenta i tinguem les famílies contentes amb una escolarització volguda i es puguin desenvolupar els nanos dintre els projectes educatius.
Uh-huh. Aquí queda una lectura final, que és la que fèiem una mica abans de començar, i és que el fet de que hi hagi tanta demanda, no?, de preinscripció a l'escola pública, fins i tot a la concertada, d'altra banda té aquesta lectura positiva de que s'està treballant molt bé a l'escola pública, no?
A l'escola pública s'està treballant molt bé. Les escoles concertades també tenen projectes educatius potents. Aquest canvi de mirada que la gent fa a diversos llocs del territori, en prou de les escoles públiques, significa el grau d'implicació o evidencia el grau d'implicació del professorat, de tots els equips directius en configuració de projectes potents, innovadors, adaptats a tot el que és la pressió de canvi que té el Departament d'Educació per oferir un canvi competencial en el que és que surtin alumnes que no només sàpiguen coses, que les sàpiguen fer, que realment siguin alumnes que quan surten el dia de demà a fer els estudis postobligatoris tinguin aquestes competències i habilitats desenvolupades, els haguem pogut acompanyar oferint-los tots aquestes oportunitats al llarg de tota l'etapa obligatòria per poder desenvolupar-se en allò que volen fer el dia de demà i tinguem aquests ciutadans competents i de ple dret.
De moment, però, no hi ha previst nova escola en un futur pròxim, eh? Això no vol dir que mai, vol dir que ara, en un futur proper, és a dir, curs vinent, no hi ha una nova escola a Sitges. El curs vinent, no. I l'altre, probablement, tampoc. Però, en tot cas, ja veurem com van les dades. Pilar Rodríguez, directora dels Serveis Territorials d'Educació, del Penedès, moltes gràcies per la visita. Un plaer.
Molt, molt agraïda també de conèixer-vos i d'estar aquí donant les respostes al territori.
Gràcies.
Que vagi bé.